tarda, no et desconnectis. Connectat. Avui és el Dia Mundial de l'Obesitat. Quina visió n'hem de tenir? Com influeix la genètica en el cos de les persones que tenen obesitat? Sabadell, Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda, doncs en parlem amb l'Andrea Arroyo, que és professora col·laboradora dels Estudis de Ciències de la Salut per la UOC. Gràcies per atendre'ns, Andrea.
Gràcies a vosaltres.
És així, per tant, els gens ens predisposen a ingerir, diguem, coses que ens donin més energia i després a gastar-ne menys?
Diguéssim que hi ha una predisposició genètica, com ja ha explicat en altres medis, no? El meu company Salvador Massí. Però aquesta predisposició hi ha moltes maneres de després jugar aquesta partida de joc, no?, que es diu. Llavors això és el que després podrà determinar que tot i tenir aquesta predisposició genètica, tu tens la possibilitat d'anar modificant com jugues aquestes cartes, no?, amb aquesta predisposició genètica, i segons com les juguis, el risc de sobrepès i d'obesitat serà major o serà diferent, no?, en major o menor mesura.
Llavors, és gaire important el percentatge de la incidència de la genètica en l'obesitat? El qui té la sort, no sé si dir-li de tenir una genètica bona o que el predisposi menys, té molta més màniga ampla?
Bueno, diguéssim que té una influència, però clar, després és molt important també la influència de com jugues aquestes cartes que jo deia, perquè si tu tens una predisposició, però després hi ha altres factors que sí que són modificables i tu, per exemple, intentes mantenir bons hàbits alimentaris i saludables o intentes fer un estil de vida el més actiu possible, treballar molt el que és l'exercici de força, fugir del sedentarisme, evitar els nivells d'estrès, no? Intentar dormir i descansar el suficient i el que el teu cos necessita, perquè a dia d'avui se'n parla molt de lo que és la relació entre la qualitat del son i el pes i la cronodisrupció, però això abans, fa 10 anys, que pràcticament no es parlava, no?, d'aquest tipus de factors. Llavors, si tu, de tot el que sí pots modificar, intentes fer-ho el millor possible, no?, aquesta càrrega genètica, tu cargues aquesta, diguéssim, arma de foc, però després la manera en què tu ho gestiones també acaba influint moltíssim.
S'han donat a conèixer unes xifres que posen una mica els pèls de punta. S'espera que pel 2035 una de cada quatre persones al món tingui obesitat.
Realment són xifres bastant alarmants, però jo crec que al final sembrar l'alarma no sé fins a quin punt ens ajuda. Jo crec que el que sí realment ajuda o pot ajudar més, si no, és el tema de buscar solucions, no? De que ja sabem que l'obesitat és un problema de salut pública i això no existeix des d'avui. Però jo crec que el millor és, en comptes d'alarmar tant la població o de rebre aquest tipus d'amenaça des del punt de vista de la salut pública, bueno, responsabilitzar-nos tots, cadascú té un tros del seu pastís, no? I jo crec que hem de buscar solucions i hem de posar-nos en marxa i crear tota una sèrie d'accions i de mecanismes que fins ara, doncs, encara no s'han creat i que ajudi, doncs, si no a reduir, almenys a congelar aquestes xifres, no?
Llegíem a la nota, que m'ha agradat molt com ho explicàveu, el fet d'estar gras, aquesta obesitat física, comporta un parell de pesos més, que són la culpa i l'angoixa.
Tal qual. Hem de treure-li pes al pes, perquè al final és el que dic, no? Si això l'únic que et comporta és vergonya, és culpa i és ansietat o angoixa des d'aquest lloc, des d'aquest punt de vista, poc predisposat estaràs a buscar solucions, realment. Jo crec que estaràs més aviat absorbit per aquesta culpa i per aquesta vergonya i per aquesta angústia, no? Llavors, una persona necessita estar mínimament bé per responsabilitzar-se de la situació i veure quines coses ella sí que pot fer per solucionar-ho o per almenys millorar-ho, no?
Quan dius responsabilitzar-se, quin objectiu en positiu ens podem traçar? Viure més anys o viure millor?
En general, que tu tinguis una qualitat de vida i que no pel fet de tenir sobrepès i obesitat et puguis sentir, sinó diferent, que no tens, diguéssim, el mateix dret, no?, que altres persones que no tenen aquest excés de greix o aquest excés de pes. A mi m'agrada més dir excés de greix o excés de pes, perquè el pes en si ja té una connotació negativa, no?, el fet de fer servir aquesta paraula. Llavors, una persona amb excés de greix també pot fer un exercici de força, també pot mantenir-se actiu, també pot dur una alimentació saludable o intentar-ho, si cap. Vull dir, no té menys dret que altres persones, no? I jo crec que el tema de l'estigma i de la grassofòbia està fent molt de mal, perquè les creences socials que sostenen això és que una persona amb excés de greix és perquè menja malament, és perquè no és capaç de menjar bé, és perquè té la culpa de tot i d'estar així, i és perquè no es pot moure, no? Llavors, si no fugim d'aquestes creences limitant i d'aquest estigma, tampoc li estem ajudant gaire a la persona que realment té aquesta situació, no?
Heu detectat que hi ha una mica de grassofòbia, fins i tot entre els professionals de la salut?
Una mica bastant.
Bastant, eh?
Els entorns estigmatitzants cada cop són més i òbviament és una realitat que entre els professionals sanitaris hi ha una grassofòbia, una discriminació i un estigma associat al pes, totalment.
I una persona que senti que l'estan tractant així, clar, d'alguna manera, doncs és allò que vas al metge i és el professional del qual et refies, no? Quins passos hauria de fer? És una cosa que li ha de fer notar directament al professional o trobes que ha d'obrir altres vies de dir, mira, busca un altre pla?
Jo crec que és el que deies, és una responsabilitat de tots. Els professionals sanitaris ens hem de qüestionar les nostres pràctiques per revisar-nos i poder millorar. I el pacient, òbviament, també és una persona que ha de ser el nostre centre d'atenció i se l'ha d'escoltar. I si aquesta persona no s'està sentint ben atesa o no s'està sentint ben escoltada, quins són els motius pels quals no s'està sentint així? Per també intentar buscar solucions en aquest sentit. Vull dir, jo crec que hi ha un tàndem, no?, entre el professional i el pacient. I jo crec que tant és important que el professional es pugui revisar i fer una bona praxis o millorar la seva praxis en el que necessiti, com el pacient que es pugui sentir el millor atès possible, no?, en aquest sentit.
L'obesitat, al final, o sigui, ras i curt, és que estàs ingerint més calories de les que estàs gastant. El problema és que no és una suma i resta tan senzilla, no? Hi ha molts factors que incideixen en què estiguis fent aquesta ingesta.
Exacte. És a dir, fins ara, fins fa anys enrere, l'obesitat es reduïa a una equació entre el que es gastava i el que es menjava. Avui dia sap que és una condició crònica, a més, que és una condició molt complexa. Hi ha molts organismes que ja li han posat l'etiqueta de malaltia i enfermedat, però independentment d'això, la seva etiopatogènia, que es diu, és a dir, el seu origen, no?, les seves causes, són multifactorials. No només depèn l'alimentació i l'esport que facis o l'activitat física que facis, no?, sinó depèn de factors familiars, de factors socials, de factors individuals, de predisposició genètica, de factors hormonals, metabòlics, factors emocionals i psicològics. Vull dir, és molt més complexa. Dintre d'aquests factors metabòlics estan factors com la qualitat del son, factors com els processos de cronodisrupció, els ritmes circadians que tu tinguis dintre del teu organisme, el nivell d'estrès, com respons en aquests nivells d'estrès. Vull dir que és molt més complexa. Factors hormonals hi ha moltíssims, el paper de la grelina, de la leptina. Vull dir, tot això a nivell metabòlic no es coneixia i al final tot això acaba condicionant la ingesta alimentària, però no és tot tan senzill com menjar més i moure't menys. Val? Vull dir, hi ha una complexitat molt elevada. Per això, també aquestes xifres no és tan senzill d'erradicar, perquè hi ha una complexitat. Vull dir, és difícil d'aclarir tot aquest tema i els professionals sanitaris també, jo crec que hem de tenir un compromís els que ens dediquem a aquesta especialitat en continuar investigant, perquè precisament per això, perquè és molt complexa, necessitem també en augmentar el coneixement, no?, en tots els àmbits. I per aquest motiu no és convenient tampoc donar-li aquest punt de vista tan simplista de dir, no, clar, és que tenim obesitat perquè mengem més i ens fumem menys. No és així, no és tan senzill.
I a més has dit una cosa que m'ha cridat l'atenció, que dius que té un component crònic, també.
Sí, hi ha un caràcter de cronicitat.
Però això no deu ser fàcil d'acceptar, no?
No, de fet és una de les dificultats majors de les persones que conviuen amb aquest problema, perquè potser aquesta baixada de pes que tu desitges no acaba passant mai. I a lo millor sí que podem aspirar a estar molt millor i a conviure amb un cert excés de greix o inclús que sigui el menys possible. Però el fet d'arribar a un normopès, al millor, mai ocorreix això, mai passa. Llavors, clar, acceptar això també és molt difícil.
L'obesitat comporta una acceleració, si li puc dir així, de l'envelliment?
Diguéssim que també hi ha estudis que l'excés de greix fa que hi hagi una acceleració, no?, o un risc major de que les teves cèl·lules acabin envellint o de que els processos d'oxidació acabin sent més accelerats que no en persones que no tenen excés de greix. Això ho ha explicat de manera molt simple, però més o menys seria això.
Mm-hmm. Causa també algun efecte en els teixits?
A quin nivell?
És a dir, té els mateixos teixits una persona, o els té en la mateixa situació una persona obesa que una que està en el normopès, o té algun tipus d'inflamació la persona obesa?
Sí, també hi ha processos inflamatoris molt més accelerats per aquest excés de greix. Per això deia que a nivell metabòlic, el fet de tenir major adipositat, que nosaltres diem, no és tan senzill com simplement que afecti la ingesta alimentària, sinó aquí intervenen molts escenaris de biomarcadors i de funcionalitat a nivell orgànica i fisiològica del nostre cos, que fa també que després hi hagi conseqüències a nivell hormonal, conseqüències a nivell inclús de certs aparells, no?, com és l'aparell digestiu, com és l'aparell respiratori, etc. Vull dir que això acaba afectant a nivell sistèmic, no?, en tots els nivells.
Hem parlat de la predisposició genètica, però ben bé, aquests gens com actuen? Què és el que fan perquè nosaltres adquirim aquesta obesitat?
Diguéssim que el que fan és tenir com una certa, com un cert afavoriment a que altres persones que no tenen aquesta predisposició genètica ho tinguin una mica més difícil per mantenir-se en un normopès, explicat d'una manera molt simple, no?
Però llavors què fan? És a dir, ens predisposen a buscar més menjar o una mica... Clar, tot ha evolucionat molt ràpid, però no fa tant segles doncs una persona buscava menjar perquè no sabia quan tornaria a menjar, també, no, diguem?
Exacte. Sí, diguéssim que nosaltres tenim també una empremta genètica, val?, que no ha evolucionat a la mateixa velocitat que ha evolucionat el nostre entorn. Llavors, la nostra empremta genètica, la que té és, ostres, anem a reservar, no?, aquest dipòsit d'energia perquè no sé quan podré tornar a agafar o a buscar o a trobar, millor dit, aquesta energia. Què passa? Que l'entorn que tenim ha evolucionat molt més ràpid que la nostra empremta genètica. I al nostre entorn, la realitat és que tenim un excés completament, jo diria que continu a lo que és la disponibilitat d'aliments. És a dir, avui en dia hi ha molts súpers que inclús obren 24 hores. Llavors, si tu vols tenir una disponibilitat d'aliments, és pràcticament immediata. Això abans en els nostres antecedents i en els nostres antepassats no passava. I després, per una altra banda, que aquesta disponibilitat normalment és aliments que són poc saludables, no? Anem a dir, d'alguna manera. Perquè és molt més fàcil trobar aliments processats que no aliments saludables. A més, aquí entra un factor social important, que és l'economia. Llavors, abans, no, tota aquesta economia no estava tan, diguéssim, present en la nostra societat. A dia d'avui, amb tot l'encariment de la vida i de la llista de la compra i bueno, el que és en general, no, el dia a dia, fa que aquest augment del cost dels aliments, que normalment els més saludables costen més, no? També fa que tinguis més dificultat a l'hora de una mica d'exposar-te a que la teva alimentació sigui el més saludable possible. I tot això fa que aquesta empremta genètica tampoc hagi evolucionat i d'igual forma o tan de pressa com tot això.
I a més que
tot això perjudica a que si tu tens aquest entorn però aquesta empremta genètica no ha evolucionat tan ràpid, doncs, òbviament, el risc de que cada cop tinguis més excés de greix és més alt.
Andrea, i ens ho fan també que, o sigui, segons a quins aparadors vas del supermercat, veus unes coses que et ve de gust que se t'imba la mà i a sobre superaddictiva.
Exacte, sí, tal qual.
O sigui que...
Sí, llavors, això no ajuda tampoc gaire.
Clar. Suposo que hi haurà, no sé si per aquests mateixos gens, més gent més disposada a l'addicció que d'altra, no? Això també deu condicionar.
Mm-hmm. Sí, jo crec que no és un tema de condicionar o no, sinó més enllà de condicionar, és el que deia, no? És un tema molt complex. O sigui, el públic de peu pot pensar que és tan senzill com vale, anem a perdre pes i anem a cuidar l'alimentació, i no és així, no és tan senzill. Perquè si fos tan senzill no tindríem aquestes xifres.
Andrea Royo, professora col·laboradora dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC, gràcies per atendre la trucada al Connectats.
Gràcies a vosaltres, a reveure.
Ja ho veieu, doncs, un dia per prendre consciència, no caure en l'alarmisme i, sobretot, evitar la grassofòbia.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.